El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al quart Cafè de Punt7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com cada nit ens acompanyen els nostres tres col·laboradors de sempre. Per una banda, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Què ens porteu pel programa d'avui?
Avui tractarem primerament, i de manera molt breu, a què ens referim quan parlem de la presumpció d'innocència, i després tractarem sobre el sentit i la finalitat de les penes que s'imposen en el marc del dret penal.
Fantàstic, segur que serà un tema molt interessant. I també ens acompanya, com cada 15 dies, l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Hola, bona nit.
De què ens parlaràs en el programa d'avui?
Avui iniciaré el tema preguntant-vos a la nostra audiència que ens escolta què és l'amor, no? Aquell sentiment que ens fa sentir, que ens fa vibrar. Doncs avui, des de una perspectiva purament filosòfica, parlarem de l'amor, de què és l'amor i com el definien els filòsofs.
Doncs gràcies, Adrià. I a banda de les nostres seccions de dret i de filosofia, també parlarem avui de visió per computador, una branca de la informàtica que a priori ens pot semblar desconeguda, però que està més present en les nostres vides del que sembla. Així que un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per recordar què passava al món un 21 de novembre com avui de fa uns quants anys. El 1272, el príncep Eduard d'Anglaterra es convertia en rei després de la mort del seu pare, Eduard III. El 1694 naixia Voltaire, escriptor i filòsof francès. El 1791, Napoleó Bonaparte era designat general i comandant en cap de l'exèrcit francès. El 1874 moria el pintor català Marià Fortuny. El 1877, Thomas Edison anunciava la creació del fonògraf. El 1941 moria l'escriptor català Prudenci Bertrana. El 1962 hi havia un alto el foc en el conflicte fronterer entre la Xina i la Índia. El 1990 finalitzava la Guerra Freda, després de la firma de la Carta de París per part de 34 països europeus. El 1994 l'aeroport d'Ubdana era bombardejat per l'OTAN en el marc de la Guerra de Iugoslàvia. El 2000 la banda terrorista ETA assassinava l'exministre socialista Ernest Lluch. Vivim en una època en què ens trobem en una constant revolució tecnològica. Si miréssim com vivíem 10 anys enrere i ho comparéssim amb com ho fem ara, ens sorprendríem de com la tecnologia ha canviat les nostres vides. I és que la tecnologia i la ciència estan en una fase d'evolució imparable. Tot i així, hi ha moltes disciplines de la tecnologia i la ciència que estan aconseguint grans avenços i tot i així se'ns passen per alt. Un exemple és en el camp de la visió per computador. A la majoria de vosaltres no us vindrà res al cap amb aquest nom, però en el camp de la visió per computador, Catalunya té un dels centres d'investigació de referència a nivell estatal i europeu. El Centre de Visió per Computador és un centre d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels seus investigadors ha obtingut un premi de Google gràcies al seu treball. Per conèixer més detalls del centre, de la visió per computador i del premi, escoltarem un reportatge que hem fet entre Adrià García, que avui no ens pot acompanyar, i un servidor. Esperem que us agradi. Fernando Vilariño, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre de Visió per Computador, ha guanyat un Google Research Award. Aquest premi ha de servir perquè Vilariño pugui continuar amb la segona part de la seva investigació i progressar en l'àmbit de la visió per computador.
Però abans de tot, què és la visió per a computador? A què es dedica aquesta disciplina? Ens ho explica Ainhoa Balaguer, cap de comunicació del Centre de Visió per a Computador.
És una disciplina de la informàtica, podríem dir. I dins de la informàtica és una subpart del que seria la intel·ligència artificial. Llavors, bàsicament, la visió per computador el que pretén és dotar els ordinadors, a les màquines, de la capacitat visual humana. Estem molt lluny d'això, però bueno, s'intenta. Llavors, què es fa? S'agafa una càmera, o bueno, ja pot ser càmera fotogràfica de vídeo, o sigui, la idea és tenir imatges i que l'ordinador sigui capaç de processar què és el que hi ha en aquella imatge. O sigui, la càmera seria com l'ull i l'ordinador seria el cervell.
La investigació de Vilarinho ha de servir per desenvolupar un projecte que, a través d'un mecanisme de seguiment dels ulls i les Google Glass, pugui projectar informació sobre el que s'està llegint en un suport físic. El propi Vilarinho ens dona més detalls de la investigació.
El meu interès, un dels meus interessos principals, és veure quina és la connexió entre la tecnologia i coses que podem fer ara mateix. És a dir, que la tecnologia sigui el que anomenem l'enabling factor, el factor que permet fer les coses d'una manera més ràpida o d'una manera millor. Aleshores, jo tinc la curiositat per veure com tecnologies com ara les Google Glass o com ara les tecnologies d'Eye Tracker poden ser aplicades a contextos particulars. En el meu cas particular, aquest context és la cultura. I estem treballant en un projecte molt més ample, que és desenvolupar un laboratori per veure com seran els serveis de la biblioteca del futur.
La investigació de Vilarinho es porta a terme dins del Centre de Visió per a Computador, un centre que pertany a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. El CBC és l'únic centre a nivell estatal que es dedica a la visió per a computador exclusivament. El centre compta amb més de 100 treballadors, entre investigadors, estudiants de màster i personal logístic. A més, és un centre que gaudeix de molt prestigi dins d'aquesta branca de la informàtica, que és la visió per a computador. Ainhoa Balaguer ens ho comenta.
A nivell nacional és un centre referent i en segons quines temàtiques a nivell mundial també. O sigui, hi ha, no en tots els grups de recerca, però hi ha grups que són els millors en el que ells fan. Llavors, doncs, per exemple, en aquestes disciplines puntuals poden ser referents a nivell mundial i a nivell europeu estan molt ben situats.
El CBC compta actualment amb 10 grups de recerca i és que la visió per computador és una disciplina molt àmplia que té aplicació en diversos camps. Alguns d'ells són la cultura o l'estudi de llengües, com en el cas del projecte de Vilarinho, o també el reconeixement d'objectes i la seguretat. Però en un dels camps en què la visió per computador destaca més és, com heu pogut sentir, el de la medicina. La visió per computador pot reportar grans beneficis, per exemple, a l'hora de fer exploracions intestinals o colonoscòpies. Això es podria fer a través de petites càpsules amb una càmera incorporada. Cinto Niki, enginyer de telecomunicacions, periodista i expert en TIC, parla sobre aquesta aplicació.
Si ara el sistema es comunica sense fils i és com una capsuleta, que és tipus pastilla, que ja fa l'efecte de càmera, em puc comunicar a curta distància amb un senyal sense fils, és evident que això obre camps de la medicina, diguem-ne, sumament interessants. És una altra qüestió que té unes aplicacions, suposo, també a una dècada vista, doncs molt útils per a la gent, diguem-ne, que es dedica a fer exploracions no invasives, sense cirurgia, a l'hora de fer una exploració interna amb una mena de càpsula que pot ser una minicàmera, que és possible que després el malalt també l'expulsi i es recuperi, o sistemes que potser puguin arribar-hi en algun moment que simplement sigui només d'un únic ús, no?
Fernando Vilarinho també ha treballat en investigacions de visió per a computador vinculades en la medicina. Un dels seus objectius en aquest camp és desenvolupar càpsules que tinguin una visió capaç de detectar anomalies en les exploracions.
I els metges volen fer servir aquestes imatges, però són 5 hores de vídeos molt lletjos. Aleshores, ens han demanat a nosaltres ajuda per tal d'analitzar, en aquest cas, era les contraccions que tenen els intestins. La freqüència d'aquestes contraccions intestinals i la seva localització està associada a possibles patologies. Aleshores, si nosaltres podem fer un resum d'aquestes contraccions i donar-li aquest resum als metges, ells poden utilitzar una tecnologia que d'una altra manera era inservible.
Com hem pogut veure, la visió per computador té moltes aplicacions en la vida quotidiana i ens obre un nou món per descobrir. Fa 20 anys no ens haguéssim pogut imaginar com la telefonia mòbil o internet anaven a canviar les nostres vides. Fa 10 anys no ens haguéssim cregut el canvi que suposarien les xarxes socials i els serveis de missatgeria gratuïts. Així que, com pot canviar la visió per computador les nostres vides és encara molt difícil d'imaginar. Cinto Niki explica què podria suposar en el nostre dia a dia.
S'imbrica la realitat virtual històrica de finals del segle XX amb la realitat viscuda i, a més, passa a ser una cosa molt immersiva. És a dir, que aquest univers electrònic d'informació, de dades, d'entreteniment, de coneixements fins a cert punt que poguessin haver-hi acumulats, ni que el coneixement sempre és molt una cosa de la persona i no tant de les màquines, queda totalment unit, no? I això, d'alguna manera, doncs, evidentment, canvia, suposo, la manera com la gent viurà, no? Perquè si tu vas a un lloc, pots també llegir més coses sempre que siguin interessants, o escoltar, o sobreposar imatges de com era fa anys, etc., et pot donar com visions més completes de la realitat on vius, no?
Quan li preguntem a Fernando Vilariño sobre la possibilitat de desenvolupar un sistema de visió per a computador comparable a l'ull humà, l'investigador té dubtes. Vilariño ens posa èmfasi en la importància no només de veure, sinó de comprendre.
Quan nosaltres veiem les coses, les estem comprenent d'alguna manera. Hi ha un element cognitiu que entra en joc aquí. Aquests elements cognitius i la manera en la qual són relacionats, nosaltres més o menys entenem com va, però la meva impressió és que estem lluny de comprendre realment com són aquestes interconnexions.
Finalment, Vilariño conclou que la visió per computador està molt lluny de desenvolupar un ull humà. Per l'investigador, la clau és entendre el que s'està veient més enllà de la pròpia visió.
Hi ha diversos factors. Hi ha factors no només neurològics, hi ha factors psicològics, hi ha factors d'aprenentatge, hi ha factors ambientals... I tot això, jo crec que encara estem en un punt molt inicial per poder no només tenir un ull, sinó tenir, a més, el cervell que processa allò que ve de l'ull i que entén què és el que passa en aquesta imatge. La visió per computador és això. És no només treure una fotografia, sinó comprendre aquesta fotografia.
Doncs, després d'haver escoltat el reportatge, crec que hi ha alguns elements que seria interessant que en féssim alguna reflexió conjunta. Bé, el primer punt seria el projecte de l'investigador del reportatge, Fernando Vilariño, que està desenvolupant un sistema que a través de lectors oculars es pugui projectar informació extra sobre el suport físic que s'estigui llegint en suports digitals, com per exemple unes Google Glass. Nosaltres quatre, que som estudiants, m'agradaria preguntar-vos si us hi veieu utilitzant sistemes d'aquest tipus.
Per què no? Segurament si preguntéssim fa 100 anys si algú es veia rebent whatsapps, diria cada 2 minuts, però gairebé cada segon, no? Segons com. Doncs no s'hauria imaginat, però igualment si retrocedim 200 o 300 anys i li expliquem a un ciutadà d'aquella època que al cap d'uns anys seria possible, sense fer servir fil, comunicar-se amb l'altra punta del món a l'instant, doncs també ens hagués pres per bojos, no? Per tant, com deia Miquel Martí Pol, tot és possible i tot està per fer.
Si us fixeu, quan va aparèixer internet, ningú apostava a que seria quelcom tan important en l'actualitat com més ara, no? O el mateix quan es va descobrir la impremta. La impremta era l'internet d'ara, i per què no això poder ser el futur, no? Vull dir, escapa tant a les nostres possibilitats el fet de que sigui tan, un element tan complex que podria ser, no? Per què no? Per què no? És interessant.
Us imagineu ara mateix utilitzar aquests dispositius? Creieu que serien realment beneficiosos?
Costa d'imaginar, la veritat, costa molt d'imaginar, perquè és una cosa tan novedosa i que encara queda, suposo que molt per progressar sobre això, que em costa d'imaginar, però posats a pensar, per què no, no? Vull dir, beneficiós o no ja és una altra cosa. Vull dir, la tecnologia avui dia s'ha convertit en un element tan bàsic en el nostre dia a dia que costa de creure que pogués arribar a ser tan influent això, no? Si els mòbils actuals són tan importants i són tan que sense ells ens estirem els cabells i diem, ostres, tu, que no tenim el mòbil, que ens falta com si ens faltés un braç, ostres, jo no sé si això ens pot aportar, com en el reportatge deia, progressos pel que fa en l'àmbit de la medicina, no? Allò de càpsules amb càmera, que amb la colonoscòpia, no? O sigui, jo crec que seria molt, molt beneficiós en aquest aspecte, però en l'aspecte social de dia a dia arribar a fer tot això, jo no ho sé, no? No sé vosaltres, nois, però
no,
jo...
Però, penso que per moltes raons, el simple fet de que es pugui processar de manera més ràpida i més eficient la informació que conté una imatge, doncs ja seria molt útil.
Saps què passa? Jo tinc una visió de tot això com molt... A mi m'agrada, per exemple, quan llegeixo, tenir un llibre a la meva mà, no? Tenir un llibre, tocar les pàgines, aquella olor que fa el llibre quan el compres, no? I quan ara veiem que ens fan llegir amb els PDFs i amb ordinador, a mi això em transmet molta, molta distància, molta... Dir, ostres, això no és per mi, no? Vull dir, és aquest punt, no?, que vull donar a entendre, aquest que és com que estem... dominant tant el tema tecnològic que al final acabarem sent tots... estarem en un món tecnològic i digital que només importaran els ordinadors i els mòbils i...
I no en sabrem sortir-ne.
Exactament.
Perquè, per exemple, vosaltres creieu que internet ha significat, per exemple, en el camp de la lectura, d'accedir a informació, d'accedir al coneixement, una gran millora o que potser n'estem fent un gran massa, tots plegats?
Millora sí, ara que amb un ús moderat.
Una millora òbvia i evident, no? Vull dir, estem comentant que potser no entrarem tant en el món de la tecnologia que no sabrem sortir-ne, però és que en realitat la tecnologia és molt més que aquest àmbit en concret dels mòbils o del processament d'informació de les imatges. I ja la tecnologia, ja les tècniques que feien servir els romans per construir els seus edificis i les seves ciutats, doncs això ja eren tecnologia, evidentment molt més endarrerida que ara, però ja eren tecnologia. I si els preguntéssim, doncs, home, és que no és que no sapiguem sortir-ne, no?, sinó que per què sortir-ne, perquè sortir d'un avenç tecnològic és senzillament anar enrere, tornar enrere. Per tant, la societat, com és lògic, com és normal, com és positiu, doncs camina endavant i, per tant, no és una qüestió d'entrar o sortir-ne, sinó és una qüestió de seguir endavant.
Clar, tu penses, pel que he entès, que hi ha un progrés en la humanitat, que avancem cap a algun lloc. La meva pregunta és això, no? Si hi ha progrés o no hi ha progrés. Si la tecnologia ens aporta a un món millor...
Es nota que és filòsof.
Exacte, no, perquè Walter Benjamin deia que... un filòsof del segle XX, no? Deia que com podia haver feixisme al segle XX si la humanitat progressa? Dius, o sigui, ell deia que no creia en la idea aquesta de progrés, de que anem cap a un món millor, perquè, clar, ell va viure el segle XX, va viure tota la Segona Guerra Mundial i tot això, i clar, ell es preguntava com podia haver progrés en la humanitat si hi havia feixisme al segle XX. És que és molt... És, clar, en la tecnologia avancem? Realment avancem o no?
És que crec que caus en l'error d'entendre el progrés com a un conjunt d'unitats les quals sempre seran positives, és a dir, sempre s'avança en sentit positiu, però crec que hem de fer una mica la mitjana, no? És a dir, sí que hi ha crisis, però precisament quan surts de les crisis no tornes a estar on estaves abans d'entrar en la crisi, sinó que estàs una mica més endavant i diguem que sí que avancem, evidentment amb crisis, però
amb capitalisme,
es va creant una base que...
Però amb capitalisme, crisi, ja, segur.
I amb qualsevol sistema.
Potser no amb tanta força o amb tanta mala gent, no? Vull dir, no sé.
No sé, perquè llavors vosaltres el que estaria bé que deixéssim clar, quan hi ha una innovació tecnològica, quan hi ha un progrés tecnològic, creieu que acaba comportant un progrés en la humanitat?
En principi això ho valorarà el temps, no?
Bueno, sí, és com en aquell moment que hem dit, no? La impremta perquè... en aquell moment... Sí, digues.
Sí, per exemple, Adrià... Ara em deies això de la impremta. Si et pregunto, tu creus que la impremta va ser un benefici per l'estudi de la filosofia?
Sí, i tant. Sí. Va donar...
Per la difusió d'idees.
Exacte. Igual que internet. Que...
Internet
exacte.
També.
Exactament, sí, sí. Però clar, d'això s'ha de fer un ús mitjà, no? S'ha
un raonable,
un raonable, un terme mitjà.
Responsable.
Exacte. Un equilibri, perquè això no se'ns en vagi de les mans. Jo ara veig nanos, nens...
I què és per
nens,
vosaltres un ús raonable?
Un ús, no sé... Ficar un temps limitat a l'ús d'això és molt vaga, no? És molt difícil intentar ficar un terme mitjà, però jo ara veig, per exemple, és el que deien, nanos amb que tenen 4, 5, 6 anys que ja fan servir el mòbil. Sí. No sé si això és perjudicial o beneficiós per aquest tipus, no?
Ja hi ha estudis que estan dient que és totalment perjudicial.
Doncs per això mateix, és això.
Llavors, tu, Cels, creus, per exemple, que aquests nanos que em dius que poden tenir 5, 6 anys, 4 anys, d'aquí 15 o 20 anys estaran menys preparats, tindran menys coneixement que els que estem pujant ara de la nostra generació, de generacions més grans que la nostra?
Podria ser.
Però, és a dir, insisteixo, no. Que tingui perjudicis o que tingui coses negatives no vol dir que hi hagi més coses negatives que no pas positives. És a dir, el que hem de fer és una valoració en conjunt i mirar si aporta més beneficis o més perjudicis. Evidentment, té coses negatives que un nen de... 3 o 4 anys, doncs estigui doncs, tot el dia enganxat al mòbil.
Sí.
Però que estigui unes hores o unes, durant un temps determinat durant el dia fent servir doncs, les noves tecnologies, penso que té coses positives. però i es tracta precisament doncs, d'intentar evitar aquestes coses negatives, no? I de cantar-ho tot cap al positiu. Però sempre està clar que sempre hi haurà coses negatives, però no per això podem fer una valoració ja en conjunt i dir, ei, és dolent, no.
Exacte, una cosa. Un filòsof del... no me'n recordo exactament quin segle, però era de la Il·lustració, Kant, deia que la humanitat avança amb un principi de negativitat. És a dir, sense violència no hagués existit el dret. I a través d'aquest principi de la negativitat, que després desenvoluparà altres autors com Hegel i el moviment dialèctic entre tesi, antítesi i síntesi, hi ha una part positiva, una part negativa, i en la síntesi de les dues aquesta ens fa avançar cap a un progrés dialèctic fins que Hegel l'anomenava que s'arribava fins al desenvolupament del saber absolut entès des de l'àmbit filosòfic. No? Però és aquest terme d'encant un principi de negativitat en la història que fa que aquesta negativitat ens faci com avançar, no? Però clar, també hi ha l'opció de Benjamin, no?, de desconfiar d'aquesta idea, però jo crec que tu tires més per aquí. M'ha donat la sensació, no?
Jo no sé, a mi el que m'agradaria plantejar potser és que no és tant si un canvi és positiu o negatiu, sinó que la clau de saber treure totes la potencialitat d'un canvi tecnològic rau en el fet de l'ús que se n'hi sàpiga donar. Potser més aviat el que passa és que tot pot ser positiu i tot pot ser negatiu. Sí. La clau és l'ús que se'n sàpiga treure. No sé què en penseu.
Sí, sí, sí. I, per exemple, en el cas de la medicina, segurament tothom ho rebrà molt més bé, per exemple, no?
Sí, en aquest cas segur. Vull dir, és molt important,
és indubtable
això.
Que sí. En el camp de la medicina qualsevol progrés és benvingut per tothom.
Exacte.
I una altra cosa que m'agradaria plantejar-vos, en el reportatge es planteja la idea de la visió per computador com una eina que pot acabar significant la hibridació entre el món físic, el món on vivim nosaltres, i el món digital. És a dir, ara ens trobem el món físic en la nostra part i el món digital, que són els mòbils, les tauletes, els ordinadors, les pantalles, i que al final tot això s'acabi unint.
Poder hi ha gent que ja ho ha acabat unint, o que confon ja...
Sí, pot ser que sense el mòbil és com si et faltés el braç o la cama o el peu o el que sigui.
Hi ha gent
no?
que té vides sí. virtuals ja.
Sí, sí digue, en principi encara són dos mons separats.
Sí.
Llavors, la pregunta és, veuríeu això com un canvi positiu?
A mi em costa. Que... A mi em costa moltíssim. Perquè realment això, vale, sí, es pot entendre des de la perspectiva del progrés, però això jo... ho intento transmetre com una cadena que tu et poses. El fet de tenir el mòbil i que sense el mòbil no estiguis tranquil o estiguis nerviós, ansiós, amb ansietat, amb angoixa, jo crec que això positiu, per mi, en el cas concret, per mi no és progrés, per mi això és una cadena que tu et poses.
Llavors, creus que es podria acabar generant una excessiva dependència de la tecnologia?
Exacte. Si hi hagués algun òrgan que s'ocupés de... racionalitzar una mica i sobretot en el cas més concret, no? El cas del nano que va amb el mòbil o del nano que va amb la tablet o amb l'ordinador, vull dir, aquestes coses s'han de... jo crec que tenir un cert control, no vull dir que hem d'estar allà tots controlant, vull dir, cuidado, no, però res, tenir un saber a través de l'educació intentar transmetre a les noves generacions que sí, que pot ser bo, però s'ha de fer un bon ús.
Evidentment sempre s'han de posar límits, no? Però el simple terme dependència ja té una connotació negativa i vull enfatitzar que precisament dependència, tenim dependència perquè ens aporta molt benefici i diria que tenim més dependència del benefici que ens aporta que no dels perjudicis, que també els té, evidentment, com tot, perquè també podem dir, no, i segurament tots hi estarem d'acord, que tenim dependència de l'ús de l'energia elèctrica i crec que és cert, no? I,
sí.
I tenim aquesta dependència es dona precisament perquè és una energia que per les seves característiques doncs té molts beneficis i també perjudicis, però més beneficis que perjudicis.
Doncs bé, després d'aquest petit debat sobre la tecnologia i la potencialitat que té aquesta, ara que espero que tots els nostres oients tingueu clar què és la visió per computador, doncs deixem aquesta part aquí i marxem cap a dret. I comencem la nostra secció amb els nostres advocats de capçalera, en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que ja ens acompanyen per parlar-nos sobre...
Bé, en primer lloc farem una simple precisió conceptual i explicativa de què és i com s'enfoca la presumpció d'innocència. La presumpció d'innocència està contemplada a l'article 24 de la Constitució i significa que qualsevol persona, encara que se'n sospiti que podria ser que hagués comès algun fet que la llei considera com a delicte, en tant això no quedi provat i recaigui una sentència ferma que ho demostri, aquesta persona se la reputarà, se la presumirà com a innocent i mai com a culpable. És una garantia essencial del nostre sistema democràtic dins un estat social i democràtic de dret i, com deia, té el seu recolzament constitucional dins l'article 24, que és la tutela judicial efectiva. En aquest sentit, se'n fa un mal ús lingüístic o conceptual de la presumpció d'innocència, perquè estem farts de veure en els mitjans de comunicació com surt cada dia el presumpte assassí, el presumpte violador. Aleshores, això està vulnerant la presumpció d'innocència, perquè el presumpte assassí vol dir que estem presumint que és assassí, és a dir, estem dient que és assassí abans de que això hagi estat provat. Sí? I clar, el que nosaltres volem dir és que és innocent, no serà assassí fins que una sentència digui que ha comès un assassinat i això quedi provat i efectivament es demostri que, a més de ser un fet típic antijurídic, la persona que ho ha comès o l'autor n'és culpable. Aleshores, els mitjans de comunicació, en lloc de dir el presumpte assassí, haurien de dir el sospitós, l'acusat... Bé, dins del procés hi ha diverses etapes per les que es passa, primer com a sospitós, després com a imputat, després com a acusat, i en aquest sentit la presumpció és sempre d'innocència, no de culpabilitat.
Doncs sí, efectivament, sovint, no?, veure en els mitjans de comunicació com es comet aquest error, que ja està tan interioritzat, no?, ja entre tota la societat, però bé, es tracta d'un error, no?, curiós, no?, perquè clar, també si diguéssim presumpte innocent de robatori, clar, llavors ja estàs equiparant amb tota la resta de ciutadans, no? Però en canvi sembla evident que si està detingut i tal, doncs no té el mateix estatus, sinó que hi haurà com a mínim uns indicis i per tant doncs una bona solució seria el que deia el CELS de doncs, qualificar-lo com a sospitós. I també us volíem parlar sobre, relacionat amb el dret penal també, però en un altre, diem, ordre de coses, sobre les finalitats de les penes especialment d'aquest àmbit, de l'àmbit penal. I sobre això doncs, existeixen diverses teories, totes molt lligades i molt relacionades amb l'àmbit de la filosofia i de la sociologia, i totes també que acostumen a ser molt polèmiques. La primera d'elles és la teoria retribucionista, o millor dit en plural, no?, teories retribucionistes, que són aquelles que entenen la pena com un càstig, és a dir, com una negació del mal comès pel subjecte. Per exemple, exemplificant-ho una mica de manera, perquè s'entengui, no?, de manera més didàctica, jo puc dir, a mi no m'agrada l'arròs. Doncs a tothom li queda clar, ningú té cap dubte que a mi no m'agrada arròs, és a dir, no? Jo no menjo arròs, no és el cas, però jo no menjo arròs perquè a mi no m'agrada l'arròs. Però si jo ara dic, a mi no m'agrada l'arròs, llavors estic negant l'oració que havia fet en un primer moment. I per tant, estic dient que a mi sí que m'agrada l'arròs, no? Perquè estic dient que a mi no m'agrada l'arròs. Doncs això vindria a ser una mica el mateix, no? És a dir, el subjecte, quan comet un delicte, doncs està infringint l'ordenament jurídic. I per tant, això que equivaldria al primer no, aquesta infracció de l'ordenament jurídic que equivaldria al primer no, com se solventa segons aquestes teories? Doncs amb un altre no. I aquest altre no, quin és? Doncs la pena de presó o la pena que marqui la llei per tornar a restablir l'ordenament jurídic. En això es basarien bàsicament les teories retribucionistes. No sé si tens alguna cosa a afegir, Cels?
Sí, és a dir, aquesta mena de teories retribucionistes el que fan és simplement concebre la pena atenent el sentit i prescindint totalment de la finalitat. És a dir, has comès un mal, doncs ara el pagaràs. És aquesta idea que està en la societat de qui la fa la paga, o de ojo por ojo, diente por diente, i d'aquesta idea de venjança, de càstig, i a més, un dels autors que precisament recolza aquesta teoria era Kant, que deia que si els membres d'una societat es dissolguessin i haguessin de marxar tots d'una illa, diu que abans de fer això, abans d'adoptar aquesta decisió, L'últim assassí que quedés viu, diu, s'hauria d'executar perquè tot el món coneixés el valor que mereixen els seus fets i perquè el crim d'homicidi no recaigués col·lectivament sobre tot un poble per descuidant-se d'imposar aquest càstig. És a dir, que es basa simplement, s'agota en pensar aquesta idea de càstig i, a més, també s'ha vist com una idea d'expressar solidaritat amb la víctima.
Hem de dir que aquestes teories retribucionistes aporten dos grans beneficis a la teoria jurídica del dret penal, que són, per un costat, la proporcionalitat, perquè parlen de penes molt proporcionals, és a dir, si tu mates, et mataran a tu, no?, amb la pena de mort, i en general la pena és molt proporcional a cada delicte, sempre.
És a dir, el fet que s'ha comès ha de tenir una pena que sigui proporcional, ha de ser adequada, no pot ser...
Exacte.
Dir, no pot ser que perquè robis et tallem el cap.
Em sembla correctíssim, vull dir, té molt de sentit pensar així.
Bé, ara després ho debatrem.
Sí.
Després, bé, però a més...
Jo també, mira, abans de tot això, que de fet ja està bé, m'agradaria, en el sentit que estem tractant el sentit i finalitat de les penes, és a dir, estem dins el camp del dret penal, que no ens podem extendre en una introducció. Aleshores, les normes penals són, com tota norma, una norma que contempla un supòsit de fet i una conseqüència jurídica. És a dir, un supòsit de fet és allò que es dona en la realitat. Aleshores, en aquest cas, és un delicte. Tu comets uns fets que en la llei penal, en el Codi Penal, que és llei orgànica, estan previstos com a delicte. I aleshores d'aquí en sorgeix una conseqüència jurídica. Però aquesta conseqüència jurídica, dret penal, en el nostre sistema pot ser una pena o una mesura de seguretat. I ara ens estem centrant únicament en les penes, que dins de les penes hi ha més classificacions, poden ser privatives de llibertat, privatives d'altres drets, multes, etc. I és dins d'aquest marc en el que ens estem movent ara.
Exacte. Reprenc una mica el que deia. Parlàvem de proporcionalitat com una de les virtuts, no?, un dels beneficis que porten les teories retribucionistes. Un altre és la dignitat que té per la persona, que tenen per la persona aquest tipus de teories, perquè a diferència de les teories utilitaristes que explicarem ara a continuació, la teoria retribucionista té un gran respecte per aquesta dignitat de les persones a l'entendre que bé, que cadascú sap el que fa, cadascú és lliure de decidir allò que fa i no justifica la finalitat de la pena amb una utilitat pública com les altres teories, en el sentit de, per exemple, jo no t'ensenyo el pal perquè tu no facis allò, sinó que jo, una vegada fet allò, mirant cap al passat i no cap al futur, com fan les altres teories, llavors és quan t'ensenyo el pal i segurament l'utilitzo, per dir-ho d'alguna manera, per restablir el dret, no com a càstig moral per tu, sinó simplement per restablir el dret i per restablir l'ordenament jurídic, però no com a càstig moral per tu. Bé, doncs precisament les altres teories, les teories utilitaristes, es divideixen primerament en prevenció general i en prevenció especial. Prevenció general i prevenció especial. Dins la prevenció general tenim la prevenció general positiva i la prevenció general negativa. General fa referència al conjunt de la societat, és a dir, estem en aquestes teories de prevenció general, estem observant el comportament o com afecta la pena respecte, no l'individu que pateix la pena, sinó al conjunt de la societat. Val a dir que la prevenció general positiva és aquella que consisteix bé, doncs, en el fet que quan veiem per les notícies que s'ha condemnat, doncs, algú per robar, per assassinar, pel que sigui, doncs estem, segons aquesta teoria, estem veient que el sistema funciona, que existeix la justícia i, per tant, d'alguna manera, moralment, a la societat, doncs fa que confiï en les forces de seguretat, que confiï en el propi sistema i que, per tant, cometi menys delictes i cometi menys infraccions.
Dit resumidament, és reforçar la confiança social en el dret.
Exacte. I pel que fa a la prevenció general negativa, aquí sí que s'està instrumentalitzant molt al conjunt de la societat. És a dir, s'està agafant una persona, imaginem l'assassí, se'l posa a la presó perquè el conjunt de la societat ho vegi i digui, ui, jo com que no vull anar a la presó, doncs no mataré. És a dir, una mica s'està utilitzant, per dir-ho d'alguna manera, el discurs de la por. S'està fent servir un individu per aconseguir que la resta d'individus doncs, no cometin aquell mateix fet. I pel que fa, per últim, a les teories de la prevenció espacial. La prevenció espacial també pot ser negativa i positiva, i va més o menys pel mateix camí. La prevenció espacial negativa, doncs, és aquella que, recaient sobre l'individu penes molt dures, és a dir, que es tracta que l'individu ho passi molt malament quan està a la presó perquè se'n recordi de lo malament que ho ha passat mentre estava a la presó i no torni a robar ni a delinquir per no tornar a entrar en aquell lloc que ho ha passat tan malament. I, en canvi, doncs, la teoria de la prevenció espacial, especial parlem d'individu, insisteixo, la teoria de la prevenció espacial positiva, doncs funciona exactament de manera contrària respecte a la prevenció espacial negativa. El que fa la prevenció espacial positiva és precisament, doncs, intentar que el pres visqui en les millors condicions possibles, sempre, evidentment, sent pres, no estant pres, sinó perquè, clar, les millors condicions seria viure en llibertat, no? Doncs que visqui dins la presó en les millors condicions possibles, orientant la pena cap a la seva reinserció, perquè el que sí que està demostrat és que si els presos ho passen molt malament quan estan a la presó, després és gairebé impossible, per no dir impossible, resocialitzar-los i evitar que reincideixin. Això seria tot. De fet, hem portat aquí un cas, una notícia polèmica, molt polèmica, sens dubte, que té molta relació amb aquests casos i que ara debatrem. Es tracta de... El titular és el següent. Bastoy, la paradisiaca presó amb menys índex de reincidència d'Europa. I una altra notícia relacionada amb aquest titular, no? que és una notícia a part, és una presó de luxe per a un assassí de masses. Fa referència a aquesta segona a Anders Behring Breivik, que va ser aquest assassí que va matar 76 persones, la majoria adolescents, que ho va fer fa uns anys, en una illa, l'illa d'Utøya, a Noruega, i que bé, doncs, no passarà més de 20 anys a la presó. I, a més, es parla que està en una presó, doncs, de les més còmodes del món, però també de les que té menys índex de reincidència del món. I, precisament, no, Bastoy és una altra presó, diferent d'aquesta que acabo de comentar. Es parla que és paradisíaca perquè, bé, és una illa. Bastoy està en una illa i en aquesta illa, doncs, els presos, doncs, viuen en, diguem que, en semillibertat, no? És a dir, sí que tenen un horari, tenen una feina, però també tenen, com veiem en una de les imatges que acompanyen la notícia, tenen també estones de lleure per prendre el sol, fins i tot, per muntar a cavall, per fer activitats, doncs, lúdiques, tenen el seu temps lliure. I sembla, bé, és polèmic, però el cas és que les estadístiques, els números, parlen per si sols i el cert és que té, doncs, un dels índexs de reincidència més baixos del món, del planeta.
És a dir, que els presos tornen a la societat correctament i no tornen a reincidir, és això?
Bé, sí, tornen a reincidir al voltant d'un 20%, vull que dir... són un dels índexs més baixos.
I amb altres presons, teniu alguna idea amb quins percentatges ens estaríem movent de reincidència?
Aquí molt alts.
Llegia, no m'equivoco, llegia que al Regne Unit la reincidència era del 70%. Per tant, és una taxa molt superior i demostra, doncs, l'eficàcia d'aquests programes tan sofisticats, no? I tan, doncs, innovadors de reinserció.
La pregunta és, les víctimes del que hagin fet els...
Estaran contentes? No?
Exacte, estaran satisfetes, dir, no, mira, que han matat aquest, com es deia, el noruec, el
Breivik,
ha matat a unes 76 persones, no, però d'una càrcel de luxe, no? Bueno, tranquil·lament, no allà, no? I com et quedes tu si tenies una filla o filla adolescent, no? Et quedes content, no? Vull dir, o sigui, no sé, eh? Jo dic, intento ser irònic, eh? Vull dir...
Ja t'entenem, ja t'entenem.
Aquí també hi entra una arma de doble fil, que és plantejar-nos que la inserció a la presó per què serveix? Per satisfer la set de venjança de les persones que siguin víctimes, en aquest cas, d'un assassinat, o bé per evitar que hi torni a haver més assassinats, que aquesta persona cometi més crims per aconseguir reincidir-la. Què en penseu?
Aquest és el debat que plantegem, és a dir, com dèiem abans, les teories retribucionistes defensen això, el càstig, la venjança i l'imposició d'un mal per un mal comès, mentre que les altres atenen, les teories de la prevenció atenen més a evitar, doncs, que es torni a delinquir, que la societat s'abstingui de delinquir també. I després també han sorgit teories unificadores que tenen base retribucionista però amb elements de prevenció. La qüestió aquí està en que en el nostre cas l'ordenament, la Constitució en el seu article 25 ens imposa el deure d'orientar les penes cap a la reinserció i reeducació.
Sí, de fet, el sistema... Estem parlant, sempre insisteixo, estem parlant de dret, del que diu la norma, no de com m'agradaria que a mi fos o com seria més just. Una cosa és el que diu la norma, el dret, i l'altra és com a mi m'agradaria que fos, que és la justícia. El cert és que el sistema espanyol, la Constitució espanyola, opta per un sistema eclèctic, no? És a dir, una mica mixta entre les diferents teories, però sempre enfocat cap a la reinserció sí, sí, sí. i resocialització dels presos. Bé, tenim la nostra opinió al respecte, no? Sembla ser que no és molt eficaç, potser.
No ho sembla, pel que em sembla mirar a mi, eh? Vull dir, en països com Suècia, Noruega, en els quals el percentatge de gent que diuen que neix a Suècia, Noruega, aquests països nòrdics, és si tu vols portar el teu fill a parir a algun lloc, porta'l allà, perquè és on hi ha l'educació més bona del món, els que surten més ben preparats del món, i vull dir, no sé com allà funciona, no? Però aquí jo tinc certs dubtes de la reinserció, molts dubtes.
Però tot i així, jo crec que funcioni o no la reinserció és una línia en què s'ha de treballar, perquè a mi em costa d'entendre de què ens serveix tenir presons i centres penitenciaris si al final les seves estades no serveixen de res, perquè la gent quan hi surt després de complir la seva condemna tornen a delinquir, tornen a cometre crims.
Bé, al final també és una mica que ajuda sempre, no? De que el barat acaba sortint car, i aquest tipus de prevenció especial positiva que dona molts bons resultats de reinserció, no absoluts, eh? És a dir, sempre hi ha amb qui no funciona, perquè clar, tampoc es pot pretendre...
Però cap sistema és absolut. Clar, en termes absolut, cap dels dos serà absolut en termes allà tot que vagi al 100%. El 100% és molt
clar,
complicat.
Però ho dic perquè els crítics és on s'agafen. No? Que els crítics diuen, home, ens estem gastant molts diners perquè és molt cara. Aquests programes de reinserció són molt cars. Ens estem gastant molts diners i després resulta que hi ha amb qui no funciona. Home, doncs, val, sí, però hi ha amb qui no funciona, però hi ha amb qui també
si funciona. Sí, però si després el que li toca... el que li toca pringar ets tu i violen a la teva filla o el que sigui, o maten algú, i ja t'ho prendràs d'una altra manera, ja.
Clar, però ja estem
parlant... Jo porto el cas concret, eh? El cas específic.
Fas bé.
Clar, perquè no, sol parlar d'aquesta justícia col·lectiva social, que de la reinserció tal, però oblides el paper concret de la família que pateix, no? Vull dir, aquí, no sé com es deia aquell cas que va passar aquí, algo del Castillo.
Marta del Castillo,
que vull dir, a mi això, és que crec que la justícia la poso en escac. Vull dir...
A veure, en el dret penal, que és una potestat única, exclusiva de l'Estat és l'únic que imposa penes, l'Estat ha de legislar i imposar les penes d'acord amb una sèrie de principis i sobretot de racionalitat. Aleshores, les normes jurídiques en general i les penals també s'han de preveure i regular en termes generals. Vull dir, no es pot fer una norma per cada supòsit específic perquè és impossible de contemplar-los a tots, i tu no pots posar una norma que digui el que mati aquest i a més abans de matar li estiri el cabell i li faci això i després el cremi serà castigat amb aquesta pena. El que mati aquest però abans el violi i després li retorci el coll serà tal. No, s'ha de fer en termes generals. Aleshores, què passa? Evidentment, quan algú es veu afectat per un delicte o un familiar seu proper, qualsevol de nosaltres estarà d'acord en que això li genera... Home, doncs unes ganes de venjança, evidentment.
Frustració,
és que el mataria. Però clar, l'Estat, com a únic que pot imposar penes, ha de ser racional. Ha d'actuar d'acord amb una sèrie de principis, de proporcionalitat, de culpabilitat, de presumpció d'innocència, amb una sèrie de garanties que sempre estan pivotant al voltant del dret penal. I clar, vull dir... Home, si jo sóc la mare i m'acaben de matar la filla, home, doncs si jo ara em posés a fer la norma penal, home, diria que qui mati algú, pues el mato jo amb ell, sí o no?
Jo no he dit que l'altre sistema sigui... no funcioni, No ho he dit. Dic que, almenys, en el país en el que estem, no ho veig reflectit que hi hagi aquesta justícia, que la família pugui dir, o el cas que sigui, eh? Vull dir, que faci una respiració tranquil·la i digui, oh, s'ha fet justícia. No ho veig. I mira que m'agradaria, que fos així, sense haver de repercutir a altres temes com la pena de mort, no? Vull dir, m'agradaria, de debò m'agradaria, però no ho sé.
Perquè tu, per exemple, Adrià, estaries a favor de la pena de mort en casos d'assassinat?
Sens dubte.
Bé, per la pena de mort em sembla que donaria per
sí,
uns quants programes
més. De, sí.
Precisament perquè és l'exemple més mediàtic i també l'exemple més extrem, però té també relació amb el que estem parlant, i no poca, precisament. Llavors, com bé ha dit el Cels, quan el legislador fa les normes, quan el govern... Bé, el govern no és el legislador, és l'executiu, però té un paper important, doncs, quan en aquest procés legislatiu es fan les normes, no aniré més enllà, no? però un legislador que fa normes casuísticament, segons el cas que s'ha donat per satisfer l'opinió pública, doncs, home, doncs, no és gaire bon legislador, segurament. I dic això perquè és molt important per una qüestió de seguretat jurídica que les normes estigui molt clar què passa si s'infringeixen. I quan no sabem què passa si s'infringeix una norma, llavors entrem en una situació d'inseguretat i una de desordre que és perillosa per als nostres drets. També és evident que en la consciència social, en la consciència col·lectiva, diguem, de l'estat espanyol, hi ha molt incrustada aquesta idea de venjança, aquest sentiment de rancor, però quan estem dient que quan un em mata és just que el matin a ell, o quan un em roba és just que el robin a ell, estem fent una mica allò de l'exemple que he posat abans de l'arròs, no? És a dir, del no m'agrada l'arròs, és a dir, que sí que m'agrada l'arròs. Llavors, crec que no és comparable, la situació real no és comparable a tal exemple, i en aquest sentit doncs, no sóc retribucionista, i no ho és comparable perquè el fet d'imposar una pena de presó, o sigui quina sigui la pena, o una pena qualsevol, a una persona, doncs ja és un mal en si mateix.
La qüestió és que l'Estat no es pot tornar com el subjecte al que pretén castigar.
Ah, exacte. Exacte. I quan estem, per exemple, si una persona mata una altra i després matem l'assassí, al final el que tindrem no serà un sol cadàver amb una família al voltant plorant, sinó que tindrem dos cadàvers amb dues famílies al voltant plorant.
El que hem de fer és mirar el futur i tractar que aquest mai més torni a fer això.
Ah, exacte. És justament aquesta la idea.
Sí, sona molt bé, no, tot això, però a veure... No, tampoc que...
No hi estàs d'acord.
No, a veure, és que tampoc és que...
És retribucionista.
Sí,
jo no solament estic parlant del fet de matar algú o el que sigui, hi ha molta violència indirecta. Els fets, el que estem mirant cada dia en les notícies, no? Els fets de corrupció que hi ha, tota aquesta corrupció també genera una violència indirecta que també hauria de ser jutjada però que no està jutjada. I en el tema de la pena de mort i això de la reinserció, sí que seran dues famílies que tal, hòstia, doncs no haver-ho fet, saps? Doncs no haver-ho fet, no? Vull dir, no haver-ho fet, no causis mal, és lo que hay, se però, siente, no?
Per desgràcia no tenim la potestat de tirar enrere en el temps i rectificar
sí,
el que
sí, però filosòficament parlant és... Hi ha una pregunta que filosòficament parlant remet a això. O sigui, tots els éssers humans tenen dret a viure. Aquí hauríem de definir quina concepció tenim de la vida, quina concepció tenim del bé i del mal i de la venjança o de l'efervescència d'això. Jo aquí ho deixo al judici de cadascú, però no ho veig. No. O sigui, si no vols anar a la presó, no matis, no robis, no? Vull dir... Ja està, vull dir, no hi ha més. A mi això de la reinserció em sembla molt maco, que potser podria funcionar, sí, en països com Suècia, com Noruega, com Dinamarca, més avançats, no, diguem, però no, aquí ara mateix no ho veig. I hi ha moltes injustícies diàries, moltes. No solament el fet de matar algú o de violar algú o del que sigui, n'hi ha moltes, moltes més. Molta gent que ho passa malament perquè no té una justícia que la pugui salvar, pobresa infantil, gent que ho passa malament cada dia, que no pot pagar-se temes d'hipoteca, això també és violència, que genera... Això també hauria de ser un crim, en el fons, no? Indirectament estàs causant mal. Vull dir, no directament, indirectament, amb les teves polítiques o amb el que hagis de fer, no? És això, no? Vull dir...
Bé, només matitzar que aquí estem parlant de dret penal.
Sí.
Deia...
El dret penal com a tal s'ocupa únicament dels atacs a aquells béns jurídics més preciats.
Sí, d'acord.
Deia Gandhi, té una frase, no? Una cita que diu que ull per ull i el món quedarà sec. I aquesta és la base, diguem, en la que es basen les crítiques a les teories retribucionistes, perquè són dos mals, a cap i a la fi. No és un mal que negui l'altre, sinó que són dos mals que es sumen.
Gandhi va obviar sense, i amb tota la humilitat del món, que el món no és una cosa, ja ho vaig mencionar amb Schopenhauer, no? El món és quelcom absurd, i al ser quelcom absurd, comparteixo bastant aquesta idea, absurditat.
Per què és absurd?
Doncs perquè és el que vaig comentar, el fet de desitjar el que no tenim, i quan obtenim el desig, ara ho parlarem amb el tema de l'amor després de la secció filosòfica, però el tema del desig, de desitjar una cosa, tenir-la, el desig desapareix i una altra, i així successivament, no para. No com un moviment de progrés, sinó com que no pares de voler desig, de voler tenir coses, i al final el desig desapareix, tal. És tot molt absurd, no ens quedem mai satisfets. I no sé, a mi això, sí, el ojo por ojo i
el
moment
que
recibo...
No sé té relació aquesta... No sé,
intentem buscar una racionalitat en el món a través del dret, a través de la justícia, quan en el fons realment intentem buscar termes absoluts en certes coses, com en la justícia, i potser en el fons la justícia cada un l'ha de fer per la seva mà, no? Vull dir.
Uf, entraríem en una situació perillosa.
Jo crec que amb això que proposes simplement acabaríem entrant en un clima de violència permanent, bèl·lic, on no seria possible construir cap mena de civilització.
Sí, precisament per això sorgeix el dret, per regular la convivència humana.
Però si no estic en contra d'això, si estic a favor d'això, el que passa és que s'està fent malament.
S'està fent malament.
I s'hauria de, i si es fes bé i es arribessin a conclusions favorables i satisfactòries, sí. Exacte, no? Dic, això, però no ho veig, i el no veure, doncs...
Potser més aviat el que hauríem de fer és mirar què estem fent malament, intentar aconseguir un dret que satisfagui millor les necessitats que ens dona la nostra societat.
Però això s'ha de canviar des de la política.
Que ens podrà millorar el dret que tenim ara, però segur que estem molt millor ara amb el dret que tenim millorable que no pas sense dret.
Home, això
seguríssim,
sí, això
seguríssim.
Sí.
Per tant, tampoc és qüestió de fer una crítica tan absoluta. Tothom, absolutament tothom, té dret a la vida. I tothom té uns drets fonamentals, que són bàsics pel seu correcte desenvolupament. També estem qualificant els subjectes, els criminals, els subjectes que cometen delictes. Moltes vegades els qualifiquem, i potser ara mateix doncs, algunes crítiques venen per això, com éssers diabòlics en si mateixos, dolents en si mateixos. Crec que ningú s'aixeca un dia a les 9 i diu, mira, vaig a matar una persona. No. Ningú s'aixeca un dia a les 9 i diu, vaig a matar una persona. Sinó que quan...
Ja, si la mata, has d'actuar en conseqüència. O sigui, tu has dit que tothom...
En conseqüència, exacte, en conseqüència.
Però tu, és el que, clar, tu has dit, tothom té dret a la vida. Aquest que ha matat 76 persones també el té?
Efectivament.
No estic d'acord.
Això hauríem de fer un altre dia un debat, precisament.
Tu has dit en conseqüència. En conseqüència significa amb proporcionalitat, amb justícia i amb intel·ligència. Això significa en conseqüència. I per tant, intentar reinsertar aquesta persona, que segurament ho ha fet perquè va tenir unes circumstàncies... La majoria de casos són que gent que s'ha criat en ambients doncs, difícils, amb unes circumstàncies complicades, i que això ha fet doncs, que hagi desenvolupat o que hagi acabat cometent delictes. L'altre dia llegia al diari aquell, diguem, conegut criminal que ja va morir fa uns anys, el Vaquilla. No sé si el coneixeu.
Sí.
El Vaquilla, doncs, que precisament és l'exemple més il·lustratiu de dues coses, de com la desigualtat social i la pobresa fan que existeixi, que són, diguem, caldo de cultiu pels delictes, i com el sistema penitenciari a l'estat espanyol fracassa bastant a l'hora d'intentar reinsertar. Són tots dos exemples.
Doncs bé, ja hem pogut veure que aquest tema pot donar de molt. Podríem seguir parlant hores i hores... Però us sembla si ho deixem aquí i tornem d'aquí dues setmanes amb més i millor?
Sí, un altre dia podríem seguir tractant sobre aquests temes.
Sí, dret a la vida, el tema del dret a la vida. Perquè
I sobre, en relació també, si voleu, amb la pena de mort, com a pena capital, que evidentment aquí està és totalment abolida.
Jo crec que estem influenciats per la nostra cultura cristiana de la vida com a quelcom més... que tothom té dret a viure, no? Tothom té dret a viure, tothom té dret a això, però clar, si un fa una cosa o du a terme una acció que la porta a la pena de mort, doncs, endavant.
Precisament és aquesta lògica la que penso que ve d'aquesta mateixa cultura. No tant la protecció de la vida, sinó aquesta lògica del càstig.
No, perquè la religió cristiana el que dona èmfasi és en el dret a viure. En el dret a viure.
I també en el càstig, en el pecat, en el càstig.
Sí, però tenen la vida com a una concepció de la vida bona, de que la vida és bona. La vida és bona. Jo, com Schopenhauer, no acabo de considerar la vida com a bo. Considero la vida com a patir, sofrir constantment. El que hem de fer és intentar... Bueno, també Després Nietzsche deia que no, que deia que no, hem de sobreposar-nos, hem de, el superhome, no sé si us sona el superhome, doncs sí, hem de sobreposar-nos sí. Això i hem d'aguantar totes les conseqüències que ens porti la vida. Però jo penso una mica més com Schopenhauer, aquest fet de que el ser tot absurd i el, doncs,
ets una mica pessimista.
Sí, bastant, doncs, bastant, bastant.
Adrià, sigui bona o dolenta la vida, et sembla si ho deixem aquí i marxem cap a filosofia?
Sí, cap problema.
Va,
no?
En Cels fa un últim apunt i ho deixem aquí.
Sí, sí, perquè el debat estava interessant i un altre dia m'agradaria que el continuéssim. També podríem discutir sobre les penes, que penseu que les penes que tenim són altes, no són suficients, s'haurien de castigar més alguns fets, també podríem dedicar un dia a això. I, per últim, recalcar que el dret penal és una branca del dret, és una disciplina jurídica que té moltes normes i doctrina i té una formulació que a vegades per opinar s'ha de conèixer molt bé, hi ha coses tècniques i sempre cal entendre que hi ha el respecte a uns principis, que a més abans de dir va, en aquest va, li posem una pena, doncs abans s'ha de seguir i s'ha de complir una sèrie d'estadis que marca la teoria jurídica del delicte, s'ha de mirar que els fets siguin típics, antijurídics, que la persona sigui culpable, que no hi hagi cap causa que la justifiqui o que n'exclogui la seva culpabilitat i que en conseqüència pugui acabar sent sancionable. Hi ha molts fenòmens que concorren, s'ha d'analitzar doncs la pena, les mesures de seguretat, les conseqüències jurídiques del delicte, i aquí intervenen moltes coses, el dret penal substantiu en si, però també la criminologia, la victimologia com a nova branca que ha sorgit, i inclús es pot debatre tot des del punt de vista tant sociològic com filosòfic.
És que, clar, és que afecta els drets més fonamentals de la persona, el dret
sí,
penal.
Sí, sí, sí. Bé, doncs...
Una última cosa. Schopenhauer no defensa la pena de mort, eh? Jo sí. Només l'utilitzo.
Kant també la defensava, eh?
Bueno, sí. Schopenhauer no parla de pena de mort, parla d'aïllament, però bueno, és igual. L'utilitzo per lligar-ho, ja està.
Continuem un altre
dia. Si voleu conèixer la pena de mort en el dret, amics oients, ho haureu de fer en properes edicions del Cafè, que ens ho portaran en Cels i en Francesc, i l'Adrià ho amenitzarà amb les seves opinions. Ara marxem ja cap a filosofia.
Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor?
Doncs ara sí, ens anem ja cap al nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ens havia anunciat que ens vindria a parlar de filosofia i amor. És així, oi, Adrià?
Exactament. Bona nit, una vegada més, i benvinguts a aquest espai del programa on prestem atenció a les reflexions més significatives que ha donat el món de la filosofia. El tema d'avui, com ja hem comentat, serà el tema de l'amor. Aquell sentiment que no sabem molt bé com explicar en paraules, oi? Aquell sentiment que ens fa vibrar. Certament, a la vegada deduïm en nosaltres el que ens fa, no? Ens provoca. Però no sabem explicar-lo. A vegades no tenim. No sabem com explicar aquella sensació, aquell malestar, aquell no tenir gana, aquella passió, en el fons, no? Doncs això, avui parlarem d'això, de l'amor, i parlarem una mica de la disciplina, com la filosofia hi entra, i tractarem diferents autors. I bé, començarem parlant d'Aristòtil, filòsof del que ja hem parlat molt, ja us sonarà. Té una frase que denota el que realment significa sentir amor per alguna cosa o alguna persona. En una famosa cita deia: "Amar és alegrar-se". La veritat és que l'amor és un dels temes més interessants a l'hora de tractar. No solament l'amor en si mateix, sinó també pel que pot comportar. És a dir, felicitat, la felicitat que promet o que sembla que promet en tots nosaltres. Tingueu en compte que no solament ens estem referint a l'amor directe per un home o una dona, l'amor es presenta indirectament. Tot interès pressuposa que hi ha amor. Que t'interessa més l'esport és perquè estimes l'esport. El cinema és perquè estimes el cinema. Els diners, pots estimar els diners, és perquè estimes els diners o el que pots comprar amb els diners. La política és perquè estimes la política. André Comte, quan parla d'amor, argumenta: "Tu felicidad es porque te amas a ti mismo y porque la felicidad, sin duda, no es más que el amor a lo que se es, a lo que se tiene, a lo que se hace". És a dir, amor és el que un fa per les coses que té i que li interessen a més profunditat. Per exemple, t'interessa la filosofia? Aquí encara es veu amb més claredat, no? Ja que, com hem comentat altres vegades, aquesta disciplina etimològicament significa amor pel saber. ¿Vale la pena vivir la vida? Antes que resolver el problema, el suicidio lo suprime. Solo el amor, que no lo suprime, logra resolverlo en la medida que estamos vivos y nos mantiene en vida. En aquesta nova cita d'André Comte, filòsof que ha tractat el tema de l'amor d'una manera molt, molt complexa, molt detallada, entenc que l'amor és el que ens resoldrà els problemes més difícils que se'ns podran posar al davant en el llarg camí de la vida. Això també és el que va veure en segles anteriors el filòsof Spinoza, el filòsof, no recordo exactament de l'època exactament, però era de l'època moderna, no? Entre Descartes, Hume, Spinoza. Spinoza va comentar que toda nuestra felicidad y toda nuestra miseria dependen de una sola cosa, de l'objeto al que amamos. Com haureu de notar, hi ha amors múltiples, per consegüent innombrables objectes que podem estimar. Es pot estimar els diners o el poder, però també els amics, o l'home o la dona del qui s'està enamorat, els teus fills, els teus pares, a Déu si es creu en ell, etc. En aquest punt necessitaríem anomenar expressions diferents per nombrar aquests diferents tipus d'amor. En la nostra llengua tenim una gran sèrie de paraules que ajuden a veure aquest contrast. Paraules com amistat, tendresa, simpatia, predilecció, adoració, caritat, afecte, inclinació, etc. Ara bé, penso que els grecs van ser probablement més espavilats, ja que van tenir una millor capacitat de síntesi a l'hora de posar de manifest aquest sentiment en múltiples termes. Els grecs només van necessitar tres noms per il·lustrar els diferents significats o les diverses maneres que poden arribar a suposar el fet d'estimar. Aquests noms dels quals m'estic referint són Eros, Filia i Agapé. Ens centrarem sobretot en els dos primers, Eros i Filia, ja que considero Agapé de contingut menys rellevant a tenir en compte. Abans d'entrar per això en profunditat sobre els corresponents significats, us vull preguntar què enteneu vosaltres per amor? Què enteneu per l'acte d'estimar? Els que teniu parella segurament us he posat en jaque, vull dir, en escac, eh? Vull dir, aviam què responeu,
hem de vigilar, sí, hem de vigilar, perquè...
Vosaltres mateixos, què penseu?
No, a veure, en efecte, estic d'acord amb això. L'amor és amplíssim, és amplíssim. Pot ser cap a les persones, cap a les coses, cap a simplement coses que són totalment abstractes, no? I, a veure, jo també després m'agradaria tractar... A veure, si haguéssim de trobar la paraula al contrari a l'amor, seria l'odi?
Ostres, ara aquí m'ha sorprès. Bona pregunta. Amor, odi, més que odi...
Perquè sempre es tendeix a la relació.
Compte, però jo diria més que odi, indiferència. Perquè l'odi implica que encara hi estàs enamorat.
Ah,
exacte, la indiferència és...
És un estat neutre.
Exacte. La indiferència és, odi no pot ser contrari a amor, perquè odi, si tu odies a la persona enamorada, és que encara sents alguna cosa per la persona enamorada. Per tant, el teu amor encara no ha desaparegut.
Clar, és que aquí sempre hi ha hagut aquesta relació de l'amor a l'odio...
Però no, és indiferència. No sé, com ho veieu?
Clar, sí, sí, perquè és neutre.
Sembla lògic.
I clar, l'amor significa un sentiment positiu i l'odi un sentiment negatiu.
Si tu quan veus a la teva exparella i la veus i penses, ostres, quina mala llet m'està entrant, no? Però això implica que encara sents alguna cosa. Però si la veus i sents indiferència total, dius, ostres, doncs ja està, és el contrari.
Sí, en això estic d'acord.
Doncs, Adrià, ens podries explicar aquests tres noms que ens havies anomenat, aquestes tres classes d'amor?
Doncs sí, ara ens hi posem. Primerament parlarem de l'amor Eros. Què és Eros? Doncs és la falta i és sobretot la passió amorosa. És l'amor segons Plató. Lo que no tenemos, lo que no somos, lo que nos falta. He aquí los objetos del deseo y del amor. És l'amor que vol posseir i és l'amor que vol conservar. En l'obra El banquet de Plató es tracta el tema de l'amor i hi ha una sèrie de personatges que discuteixen sobre què és l'amor, què és Eros en aquest sentit. Explicaré ara un mite que fa el personatge Aristòfanes que crec que és el que més s'assimila, el que vull intentar exposar, que és entendre l'amor. Sòcrates, que és el personatge que dona referència a l'opinió de Plató, hi ha una mena de correlació entre aquests dos significats en els quals ja veureu que ho entendreu perfectament el que vull explicar. El discurs d'Aristòfanes conté un mite i unes conseqüències que reflectiran això. Aristòfanes explica que anteriorment els éssers humans tenien dos cossos amb quatre braços, quatre cames, dos caps, etc. Eren éssers circulars i posseien tres gèneres: masculí, masculí, femení, femení i masculí, femení, éssers andrògins, éssers que no podies diferenciar de quin sexe eren. Com que aquests éssers eren tan arrogants i perillosos, Zeus va decidir dividir-los en dues meitats. Llavors va succeir quelcom inesperat. Al dividir-los, aquestes dues meitats es morien de nostàlgia anhelant la seva altra meitat, pel que Zeus s'apiada d'ells i decideix proporcionar-los el sistema de la procreació. La conclusió ressona evident. Cada un de nosaltres busca la seva altra meitat i aquest intent per aconseguir-la és Eros. D'aquí la recerca que popularment anomenem de la mitja taronja, que ens ha de completar en la seva totalitat. En el banquet, Sòcrates, que és el que dona l'opinió de Plató, parla d'Eros com a quelcom que desitja... Eros, hi ha un personatge que és Agaton, que diu que Eros és un déu, és vell, és atractiu. Però si és un déu, si parlem que Eros és falta, és que aquest déu també falta, també li falta alguna cosa. Aquest déu desitja alguna cosa, perquè si el déu Eros és, com diu Sòcrates o Aristòfanes, és falta, llavors és que li falta alguna cosa. Eros no és lleig ni és atractiu, és un intermig en aquest sentit. Eros és necessitar estimar el que no es té i patir, o bé tenir el que ja no estima, algun que ja no s'estima. No hi ha amor, Eros, feliç, és un amor a la falta. Per això és passional, perquè quan es troba aquest amor, l'individu explota de passió. Però a la llarga desapareix, bàsicament perquè només dura mentre hi ha la falta, no? És aquest el quid de la qüestió, diguem-ne. Ara bé, com podem ser feliços sense amor, ja que l'amor és amor a la falta? I com no ser feliços quan s'estima? Perquè ja es té. Si es té, ja no s'estima. Jo crec que aquí Plató s'està arribant a un lloc on no sap on va, ja no sempre ha de tenir la raó en tot, ja que a vegades també estimem el que tenim, el que no ens falta, el que fem, el que hi ha, i ho disfrutem i ens n'alegrem de tenir-ho. Això és el que van anomenar posteriorment els grecs filia. És l'amor segons Aristòtil, i el que citàvem abans amb André Comte, és l'alegria d'estimar el que ja tens. El que hem mencionat fa una estona de amar és alegrar-se, i és el secret de la felicitat. Placer del coito y de la acción, hacer el amor, dicha de las parejas y de los amigos. És l'amor que comparteix. No hi ha amor filia trist o desgraciat. En la nostra llengua, filia es tradueix per amistat. Certament, es pot arribar a pensar que redueix el seu significat amb el terme d'amistat, però per res, no redueix gens. Encara és millor, encara és més amor. Aquest amor és l'amor a la benevolència, estimar a l'altre pel bé de l'altre. Per André Comte, és l'amor de les parelles felices. Aquest filòsof francès fa un temps, més específicament, avui fa dos anys, el dia 21 de novembre de 2012, va ser l'entrevista a la contraportada de La Vanguardia, i una de les seves respostes em va commoure. Diu així: «Llevo 24 años con mi pareja y si se ausenta 10 días la añoro. Pareja feliz es la que está mejor junta que solos o con otros». Crec que en aquesta reflexió està la clau. Penso gairebé el mateix que André Comte, que la parella feliç és la que està millor junta que separada. Recordeu quan vam parlar de Schopenhauer sobre el desig i l'absurd de no parar de desitjar perquè quan un ja té el que vol passa a desitjar una altra cosa i així successivament? Doncs això té una solució, senyors. Doncs la solució que dona a l'escriptor francès André Comte passa pel raonament que va posar sobre la taula el filòsof Spinoza, que consisteix en el següent: l'expansió de l'amor Eros a l'amor filia per arribar així a desitjar estimar el que un ja té. Desitja l'amor que no falta. Per Schopenhauer, l'amor apareix gràcies al desig, que neix amb la falta de l'altre, com deia Plató. Si tens a l'altre, ja no hi ha falta. I sense falta, ja no hi ha desig. I sense desig, ja no hi ha amor. D'aquesta manera, per André Comte, l'argument d'Espinosa soluciona la problemàtica i, per tant, la parella feliç derrota a Schopenhauer. La parella feliç passa de la passió Eros temporal a l'alegria filia constant d'estar amb l'altre. Què us ha semblat, nois? Com ho veieu? És així, intentar desitjar estimar el que ja tenim i no buscar-ho en altres llocs, en altres desitjos que no tenim? Què penseu vosaltres de l'amor? Vull dir, és això? La passió és... André Comte deia que la passió només dura un any, que és aquest malestar... Sí, digues.
No, complicat és com ho plantegen els filòsofs. Segurament mentre plantejaven això estarien enamorats, o vés a saber.
Ui, si et parles d'amor de filòsof, mare meva.
Segurament per això es van liar tant, però a més hi ha estudis que diuen que biològicament hi ha com uns processos i es pot controlar les hormones i això, i diuen que el procés dura un determinat temps i que després no sé què, però...
Si heu estat enamorats, ho sabreu, aquest el fet de dir parles amb la teva parella i ve cap a casa teva. Ostres, aquella sensació, les mariposas en el estómago que no te dejan vivir, no menges, estàs... Això és la passió que diu André Comte, i és el que diu, és el fet aquest de no, gairebé no viure, d'estar angoixat perquè la parella et ve a veure o perquè tu la vas a veure, aquella taquicàrdia que tens quan la vas a veure. Això que està enamorat ho ha vist segur. El que passa és que això diu que al cap d'un temps la passió aquesta desapareix, i has de saber intentar fer el que diu Spinoza, desitjar el que ja tens, perquè si no el que faràs és desitjar el que no tens i aniràs a un altre. a una altra, a desitjar una altra persona. El que has de fer és d'intentar expandre aquest amor i convertir-lo d'eros a filia, de passió, a alegria constant d'estar amb l'altre.
Això passa cada dia. Ara la gent es casa en mínim
probablement
tres vegades,
això és,
no?
Probablement això que ens expliques és el que ens porta a la felicitat.
Per Aristòtil, sí.
La felicitat és estimar el que tens.
Exacte.
Que el teu estimar es converteixi en part de la teva vida quotidiana.
Clar, no és...
Que tu vegis la teva parella i...
Suposo que té relació amb allò de... que no és més ric qui més té, sinó qui menys necessita, no?
Sí, més... Hey, exacte, més o menys. O sigui, quedar-te amb el que tens, desitjar el que tens. Schopenhauer diu... ja ho he dit abans, que és el tio més pessimista i més absurd que hi ha, del plan que desitjaràs una cosa, la tindràs i aniràs a desitjar una altra, i així estaràs sempre, per això d'aquest absurd
llavors,
i d'aquest aïllament.
Llavors, per Schopenhauer, mai arribaríem a la felicitat, no?
Exacte, és que el món és que el món és dolent. Per Schopenhauer, el món és dolent. Si el món és dolent, què vols? Vull dir...
O arribaríem a la felicitat anant de flor en flor.
Ui, no, això ja és... No.
Ara entenc per què hi ha tants divorcis, no? Amb aquestes teories.
Sí, exactament. Com el divorci és legal, no? Vull dir...
I abans què passava? Clar. Que la gent no es divorciaven.
Perquè,
clar, hi havia més aquest compromís, era, bueno, clar, ara aquest, ja has de mantenir-ho, ara ho has de mantenir.
Clar, component de religiositat, però a vegades sí. Semblava que fos per obligació.
Sí. Que,
clar. Hi ha gent, no sé si heu vist la sèrie Dos Hombres y Medio, en Charlie Harper, el personatge,
sí.
Va de flor en flor, i, bueno, té aquesta por d'enamorar-se o de convertir aquesta passió inicial, que és sexe pur i dur,
en amor
que és l'amor constant d'estar amb l'altre. L'amor de dir... aixecar-te pel matí, veure que la teva parella està al costat i que no és aquella passió del principi que se't mouen l'estómac se't mou, aquell nerviosisme, aquella taquicàrdia, no, ja és un amor constant d'estar amb l'altre dia a dia, passar-ho amb la persona que més t'estimes. Això és la filia, és aquest amor per l'altre benevolent, que és com la parella de ser el teu millor amic, no aquesta passió inicial que potser te la venga una darrere l'altra.
És que seria difícil poder viure gaire temps amb aquesta passió inicial.
Exacte, es comentava també, clar, si sempre aquest amor fos sempre passió, seria insufrible. Sempre nerviosos, sempre no tenim ganes de menjar perquè estàs nerviós perquè et vindré a veure la teva parella després, no? Clar, és el fet de transformar la passió en alegria constant d'estar amb l'altre.
Doncs, Adrià, tu al començament ens has anunciat tres conceptes, només ens has parlat de dos, per anar acabant, i si parlem una mica de l'agapé.
Exacte, no he volgut dedicar gaire temps a l'amor agapé degut a la complexa problemàtica que hi ha en Eros i Filia, com ja heu pogut comprovar. Però no marxarem sense definir-lo breument. Agapé és l'amor total, que apareix molt després de l'amor de Plató i Aristòtil. És l'amor que ni demana ni necessita ser correspost per l'ésser estimat. És un amor desinteressat, que no espera res a canvi, un amor incondicional. Aquest seria l'amor de Déu, no? En el cas que Déu existeixi, i pel que sigui aquest no existeix, llavors és el que més ens acosta a ell en els nostres cors, en els nostres somnis, el cristià que estima a Déu sense rebre aquesta reciprocitat, no? En aquest sentit. Però bé, és això, és aquesta problemàtica tan gran de que la gent dona a entendre que la passió... Els matrimonis que han viscut durant molt de temps i diuen t'estimo com el primer dia. Això és mentida, perquè com el primer dia senties eros. Ara no, ara sents l'alegria constant d'estar amb la teva parella. M'enteneu el que us vull dir? És aquesta una mica la diferència entre la passió i l'alegria constant d'estar amb l'altre.
I què és més bo?
Què és més bo? Jo crec que això depèn de cadascú, no? Vull dir, és lícit si un vol disfrutar de la vida amb la passió i res més. És lícit voler-ho triar, si tu vols triar. El que passa és que jo crec que l'amor és el sentiment més noble de la humanitat. El que et fa realment sentir viu, sentir-te viu. L'amor et fa sentir viu. Saber que tens algú que t'estima és la teva parella, és una cosa que... Realment, l'amor el pots explicar en paraules, tindrà el seu significat, però el sentit escapa al llenguatge d'una manera increïble. No sé, és això, eh?
I l'amor, precisament, a vegades és criticat quan es veu frustrat, o no?
Com ho enfoques, això? Frustrat en quin sentit? Que no funciona, o...?
És a dir, quan hi ha una expectativa d'amor i, per exemple, no és correspost, o... És que no sé com...
Aviam, quan l'amor no és correspost, tu et frustres, no? Perquè sents aquella passió inicial tan gran i quan no, això no és correspost t'enfonses i acabes fet un desastre, no? Però no, jo crec que en el que estem parlant aquí és d'amor correspost. Jo crec que l'amor correspost no arriba a ser amor d'estar amb l'altre perquè l'altre ja no vol estar amb tu. M'entens el que et vull dir? I que quin és millor dels dos? Jo crec que qui sigui un libertino, diguem d'aquesta manera, i vulgui disfrutar de la passió, que és lícit fer-ho, no està malament per res, és disfrutar del teu cos, disfrutar de la teva sexualitat, endavant. I l'amor, aquest amor de dia a dia, de rutina, d'estar amb l'altre, d'estimar la persona perquè està amb tu en el dia a dia, jo crec que això és fascinant i inexplicable. Això escapa al llenguatge. Per mi això escapa al llenguatge. És una cosa que es transcendeix completament.
És la reciprocitat.
Exacte. Jo crec que és la clau. És això el que he dit, que la parella feliç és la que està millor junta que sols o separat. La teva parella, en principi, segons André Comte, et posarà per davant en tota circumstància. Si no és així, és que prefereix unes altres coses. Si prefereix unes altres coses, ja la cosa no acaba de ser completa. Si voleu afegir alguna cosa...
Sí, a mi, Adrià, m'agradaria fer-te una pregunta. Tu ens parles de l'agapé com l'amor incondicional, que no necessita ser correspost, i el planteges com un amor cap a Déu.
Sí.
Però tu creus que és possible aquest amor entre éssers terrenals? Tu creus que és possible sentir agapé cap a un altre ésser humà?
Doncs i tant que sí. André Comte, en una entrevista que va fer a la revista Filosofia Hoy, al Facebook ho podeu posar i us sortirà la pàgina, ell explica que, no ho explica en termes d'agapé, però entén, per exemple, que l'amor a la teva parella és l'amor més feliç, però no el més fort. En canvi, l'amor pels teus fills és incondicional. És incondicional perquè donaries la vida pels teus fills. És l'amor més fort, però no el més feliç. Agapé podria ser l'amor pels teus fills, que sacrificaries la vida per ells. Li fan la pregunta, ell diu, donaries la vida pels teus fills? I tant que la donaria. I per la teva parella no respon la pregunta. Diu que seria el més feliç, però no el més fort. Donant a entendre que no, que l'amor incondicional és pels teus fills, que donaries la vida pels teus fills.
Doncs Adrià Giró, moltes gràcies per portar-nos al tema de l'amor i podríem estar hores i hores donant voltes i segur que trobaríem molts temes encara més interessants per parlar respecte a l'amor, però si et sembla, ho deixem aquí.
I ho dediquem a tots els que estan enamorats.
Exacte. I d'aquí 15 dies, més filosofia. Arribem ja al final del programa. Us recordem que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, el cafè de Punt 7 Ràdio, i que si voleu comentar qualsevol cosa, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com. També dir-vos que podeu recuperar aquest programa o qualsevol altre quan vulgueu, entrant a sansoni.cat/ràdio. Ara marxem i, com sempre, ho fem amb música. Fa una estona l'Adrià Giró, ara mateix, ens parlava de l'amor en la filosofia, i és que d'amors n'hi ha de molt tipus. N'hi ha d'intensos, n'hi ha d'incondicionals, n'hi ha de platònics i també de quotidians. Hi ha amors que són per tota una vida, d'altres que són fugaços com un estel. Alguns es tornen amor amb el pas del temps i d'altres són amor a primera vista. Però a vegades, per desgràcia, també n'hi ha d'impossibles. Impossibles com el de la cançó que escoltarem per acabar. La cançó és del grup Strut, que és un grup de pop independent barceloní. La cançó es diu Noam Chomsky i, tal com indica el nom, parla de l'intel·lectual nord-americà. Chomsky, que com bé deus saber tu, Adrià, és un dels pensadors més brillants del segle XXI, gran contribuïdor a la lingüística actual i activista anarcosindicalista sempre crític amb el govern d'Estats Units. En aquesta cançó, Chomsky s'enamora d'una jove estudiant d'un campus de València, 50 anys més jove que ell. I és que el pobre Noam, sota els efectes de Cupido, només pensa en aquesta noia fins al punt de no agafar el telèfon als anarquistes o de desitjar volar de Boston a València per estar amb la seva enamorada. Sens dubte, l'amor més impossible que he vist mai. Marxem amb Noam Chomsky i, si voleu, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies al Cafè de Punt 7 Ràdio. Bona nit i bon cap de setmana.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Thank you. pasear contigo por el cauce del Turia hasta que tú le quieras. Él no tendría prisa y tendría paciencia. Él tendría paciencia. Pero pronto se hizo asiduo. Será por las cosas que escribes, o tus fotos, o tus vídeos. Cuando piensa que te lleva más de 50 años, él querría no quererte, pero coge el teléfono a los anarquistas, ni se acuerda jamás del programa minimista, y solo quiere que le añadas en el Messenger.